Òscar Guayabero, bona tarda, com estem?
Bona tarda.
Escolta, no t'he preguntat mai, a tu t'agrada cuinar?
Doncs sí, la veritat és que m'agrada bastant, em relaxa, em distreu.
Oh, que bé. I entra al restaurant Caníbal, Òscar Guayabero, l'home dels objectes, el dissenyador, que ens deies que ara et relaxa i t'agrada cuinar, però imagina't, Òscar, que malauradament no poguessis cuinar. Perquè això passa.
Un drama. De fet, avui parlarem justament de com el disseny pot ajudar a persones amb diversitat funcional a cuinar i a menjar.
És a dir, m'estàs dient que hi ha objectes dissenyats i pensats per persones que tenen problemes, perquè és veritat que utilitzem molt les mans, tenim força quan cuinem.
Efectivament, utilitzem molt les mans, la mobilitat fina, que li diuen, i amb persones amb malalties com el Parkinson o simplement per edat, que els hi falta força a les mans, força prènsil, o persones usuàries en cadires de rodes, doncs tenen dificultats per cuinar amb una cuina que podríem dir estàndard.
Clar, és que ja ho diem aquí en aquesta secció, ho hem dit moltes vegades, el disseny o és útil o no és. I de vegades creiem això, que el disseny ha de ser maco, ha de ser bonic, però no només, ha de ser útil, molt important.
Bueno, de fet, si no és funcional, és millor que no li diguem disseny.
Exacte, li podríem
dir una altra cosa. Li podem dir decoració o màrqueting, perquè ens agradi més i el comprem, però el disseny, en principi, ha de tenir la funció com a prioritat.
I entenem que ningú és normal, perquè quan pensem de persones normals o disseny pensat per algú, bueno, clar, què és la normalitat, no?
Ens hem d'oblidar d'aquesta normalitat, d'aquesta cosa estàndard, perquè no hi ha persones normals. Tots tenim diferents característiques per alçada, per habilitats. De fet, l'única norma és la diversitat. Quan canviem d'edat també canvien les nostres possibilitats, però això és molt complex, fer una cuina que es pugui adaptar a tothom, que seria l'ideal,
Clar, imagina't.
El que sí que existeix, i és més factible, és fer diferents estris o diferents adaptacions per persones, per exemple, doncs, en cadira, doncs és bàsic baixar l'alçada del mostrador, diguéssim, no?, d'allà on cuinem i dels fogons perquè puguin accedir-hi, no?
Persones amb cadira de rodes, que baixem els fogons, però clar, i els prestatges, no?
S'han de descartar els prestatges que estan més a dalt de l'alçada del braç seu, diguéssim, no? De la mateixa manera, també és molt recomanable disposar de mobles pràctics, com tauletes amb rodes o així, per poder atrafegar, diguéssim, portar, arrossegar coses d'un costat a l'altre de la cuina. I també la cuina, que són vitroceràmiques, perquè primer que no cremen i després que, per inducció, i després que pots arrossegar fàcilment els estris de la cuina, les olles i els pots, sense tenir que anar sortejant, diguéssim, la graella dels fogons.
I què passa amb les aixetes aquestes monomando, en podríem dir?
Sí. Mira, aquestes aixetes surten dels hospitals. Quan els metges les metgesses han d'operar, doncs es renten les mans i a partir d'aquell moment no toquen res. I per tant, només amb el colze, tanquen l'aixeta que han obert per rentar-se les mans. A partir d'aquest mecanisme el van anar evolucionant i va aparèixer l'aixeta monomando, que ara és molt més fàcil d'utilitzar per tots, no només per les persones que poden tenir dificultats, perquè això sempre és una norma. Quan tu fas algo que funciona per les persones que tenen màxima dificultat, per la resta sempre és molt més fàcil.
És a dir, coses pensades per solucionar situacions complexes que al final, doncs això, ens ho acaben posant més fàcil a tots, com aquestes aixetes que tots estem molt acostumats, que podríem dir aixetes monomando, no? De moment, diguéssim, ens hem situat a la cuina i l'hem feta una mica més accessible. Parlàvem en concret, no?, de les persones, per exemple, amb cadira de rodes. Però ara estic pensant en els estris amb els quals cuinem, no tant amb la cuina, Penso, per exemple, en gent que té poca força o que té artrosi. Jo m'hi he trobat amb dificultats per obrir un pot o una llauna. Imagina't persones amb problemes, no?, com s'ho fan.
Exacte. De fet, per pots, llaunes i altres envasos d'aquesta cosa que diuen abre fàcil, és abre fàcil per alguns, però no per tothom, no? Sí, doncs hi ha una àmplia varietat de tenalles, de palanques, una sèrie d'estris per facilitar aquesta obertura de les llaunes.
De fet, a la pàgina web del programa, al web de Catalunya Ràdio i també a les xarxes, penjarem totes aquestes imatges d'estris i ja veureu quines coses tan curioses, que és veritat que a la ràdio tenim aquest problema que a vegades ens és difícil d'explicar exactament, però penjarem fotografies que ens ajuden i ajuden a tothom amb problemes, eh?
Doncs sí, de fet això es tracta, eh? Es tracta de facilitar la vida a la gent i de fer la vida més fàcil per tothom, sigui quines siguin les teves capacitats.
Em sembla que ara, per exemple, els robots de cuina, que ens ho fan tot molt fàcil, hi ha un invent que ajuda a les persones cegues.
Exacte, és un robot de cuina que es va fer fa uns anys i que obeeix tant als botons com a ordres de veu. Va estar tastat, diguéssim, i reconegut com a útil per la ONCE i és pensat per persones que tenen discapacitat visual.
Però em sembla que ens has portat un objecte que en aquest en especial et fa molta, molta il·lusió d'explicar-nos. És un projecte, de fet, Òscar, que ajuda persones amb Parkinson. És així?
Sí, exacte. Mira, es volia parlar d'aquest projecte, jo vaig exposar-lo a una exposició que vam fer fa uns anys, que es deia Disseny per Viure, al Museu del Disseny, i és un mànec per culleres o forquilles que intenta amortir el moviment sincopat, diguéssim, de les mans a les persones que tenen Parkinson. A partir del mecanisme del giroscopi, per entendre'ns, allò dels barcos de la brúixola, perquè es mantingui sempre la mateixa posició, passi el que passi amb el vaixell, i amb un mecanisme, diguéssim, electrònic, el que fa és detectar el moviment i intentar compensar-lo de forma electrònica, i per tant redueix aquest moviment amb un 70% la vibració d'aquesta cullera o d'aquesta forquilla. De fet, la diferència és persones que no s'atrevien a menjar en públic a persones que ja poden menjar amb altres persones a la taula o en un restaurant. No?
Com es diu, per cert?
Doncs es diu LifeWear i de fet va haver tot un projecte de tecnologia, diguéssim, al voltant, tastant-ho durant molt de temps, amb algoritmes durant 2 anys per aconseguir la màxima estabilitat. Però de fet, la idea inicial surt d'una nena, d'una jove, que intentava que el seu avi pogués menjar taula sense avergonyir-se. I a partir d'aquí va anar elaborant algun prototip i llavors ho va acabar venent, diguéssim, en aquesta empresa.
Venent, no? Quan ja era adulta, suposo, no? Perquè per pensar tot això dels algoritmes i tot això, déu-n'hi-do. Entenc que això es pot acoplar a diferents estris, no només culleres, eh?
Exacte. Sinó...
Fantàstic. De fet, em sembla que si aneu a YouTube i poseu al cercador LiftWear, és a dir, LiftWare, trobareu, no?, tota mena de demostracions de com això es pot utilitzar.
Sí, hi ha una sèrie de vídeos que ensenyen la diferència entre utilitzar una cullera normal i una cullera amb aquest sistema.
I no ens oblidem de la gent gran, tampoc.
No, perquè de fet la població, almenys a Europa, s'està envellint. I per tant el que hem d'intentar és, ja que hem aconseguit allargar la vida, doncs que aquesta vida sigui el més autònoma possible. I això, el disseny pot ajudar a fer que les tasques quotidianes doncs siguin més fàcils, no?
Quina meravella tot el que ens ensenya el dissenyador Òscar Guallavero. Moltíssimes gràcies, Òscar, i ens veiem d'aquí un mes.
Molt bé.
Adéu.
Podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor.